Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Marc Vidal. L'Associació de Propietaris de Catalunya considera que ha de ser l'administració i no els propietaris qui ha de trobar solucions al problema de l'habitatge i la regulació del preu dels lloguers. El president de l'entitat, Sergi Llagostera, considera que el plantejament d'avançar cap a la vaga de lloguers que proposa el sindicat de llogateres és demagògia. Són declaracions que ha fet el suplement de Catalunya Ràdio.
Negoci, per molta gent, tenir un lloguer d'un pis que potser ha treballat tota la vida per tenir-lo, o heredat, o és patrimoni guanyat lícitament, això és un rendiment que pot ser un complement amb una pensió, pot ser un sou, pot ser una assegurança econòmica per si et quedes sense feina. Sembla que anar per aquí no és una altra cosa, un fons d'inversió que és diferent, que és el seu negoci, viuen d'això i busquen un lloguer, un benefici, etc. Jo crec que això és una bestiesa, és populisme i demagogia.
Declaracions de Llagostera l'endemà de la gran manifestació per l'habitatge que va omplir ahir els carrers del centre de Barcelona. Ara més notícies amb Alba Barbosa.
L'acord in extremis que s'ha tancat de matinada a la cimera del clima de Bakú és insuficient. Segons ha explicat a Catalunya Informació la directora del grup de governança del canvi climàtic de la Universitat Politècnica i observadora de les cimeres del clima de les Nacions Unides, Olga Alcaraz.
No és un bon acord. Tots esperàvem que el resultat fos molt millor. També teníem clar que probablement aquests 1,3 bilions no s'hi arribaria, però la xifra que finalment s'ha acordat és absolutament insuficient. Per posar un símil, és com intentar parar una hemorràgia durant una tirita.
Tot i això, espere que la cimera de l'any que ve, que es farà al Brasil, pugui servir per arribar a acords més ambiciosos.
El candidat a la presidència d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, avisa al PSC que en cas de repetir el càrrec no negociaran els pressupostos de la Generalitat si Salvador Illa no compleix els acords anteriors. Les tres candidatures continuen fent actes amb la militància aquest cap de setmana, just quan falta una setmana per les eleccions internes. En una entrevista avui al periòdico, Junqueras, candidat de Militància Decidim, fa aquest avís a Salvador Illa.
Que compleixin amb tot allò que està pendent de complir, perquè és molt difícil demanar-li a algú que arribi a un nou acord si no s'han complert els acords anteriors.
Junqueras es va comprometre a convocar les altres dues candidatures a presidir Esquerra si guanya aquest congrés de dissabte que ve.
La travessa dels migrants pel canal de la Mànega entre França i Anglaterra ha batut aquest 2024 el rècord de mortalitat. És una realitat que, tot i augmentar cada any, passa cada dia més desapercebuda. Les ONGs que treballen sobre el terreny ho volen denunciar i per això ahir al vespre van fer un acte de recordatori de les víctimes del 24 de novembre del 2021. Va ser el pitjor naufragi en un dia que s'ha viscut recentment a França.
I el Banc dels Aliments, que fa una crida a continuar fent aportacions econòmiques per la campanya Gran Recapta. Entre divendres i ahir, la iniciativa va recollir 1.500 tones d'aliments, una xifra similar a la de l'any passat i que des de l'organització valoren molt positivament. Aquestes 1.500 tones, però, només permetran cobrir fins al mes de febrer la demanda d'aliments de persones vulnerables. Per allargar aquesta ajuda, la directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, demana en una entrevista a Catalunya Informació la col·laboració amb la campanya de donacions econòmiques.
Ens estan ajudant a ser més regulars al llarg dels propers mesos, ens estan ajudant a complementar, comprarem proteïna, comprarem olis, cada vegada són molt cars, no?, per les persones que han fet una donació d'aliments. Per tant, aquest equilibri, no?, un gran recapte mixte on hi ha tot aquest volcatge d'aliments al cap de setmana que acabem de, que estem vivint, i després aportacions econòmiques per acabar de complementar aquests aliments que ja hem recollit.
I una informació de servei encara abans dels esports. En aquest butlletí informatiu s'ha restablert la circulació en dos sentits a la línia R1 de Rodalies a Vilassar de Mar, que havia obligat a activar la prealerta del pla Ferrocat. S'havia tallat la circulació en els dos sentits aquí a Vilassar per un atropellament a Vilassar de Mar. Circulació restablerta, per tant, a la R1 a Rodalies, aquí al Maresme, i els esports que arriben ara a l'antena de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Acaba de començar el partit de l'onzena jornada de la Lliga Femenina de Futbol. Entre el Barça, líder amb 30 punts sobre 30 possibles, i el Tenerife, sisè classificat. Entrem al Johan Alfons Gorina. Bon dia.
Bon dia, doncs minut 3 al Johan i s'ha avançat el Tenerife just ara, guanya 0-1 amb gol de Babajide en aquest partit on, com dius, el Barça busca la 11a victòria en 11 partits. Pere Romeu ha introduït 6 canvis respecte al partit de dijous contra el St. Pölten a la Champions, obligat al d'Alexia que està lesionada, tot i que abans del partit ha rebut un homenatge per als seus 200 gols amb el Barça i per ser la millor jugadora de la Lliga F al mes d'octubre. Minut 3, Barça 0, Tenerife 1, Alfons Gorina, Catalunya Ràdio, des de l'estadi Johan Cruyff.
Notícies d'aquest matí de motor. Max Verstappen s'ha assegurat matemàticament el seu quart títol consecutiu de campió del món de Fórmula 1. Ho ha fet amb una 5a posició al Gran Premi de Las Vegas, cursa que ha guanyat Russell, i també s'ha assegurat el títol, en aquest cas, de campió del món de ral·lis, Terry Neville. A la Lliga Femenina de Bàsquet acaba de començar el Penya Jairis de Múrcia i a 1:15 l'Uni Girona juga contra l'Encino. A primera masculina de futbol, aquesta tarda, Leganés-Madrid. Ara mateix hi ha l'Assemblea Ordinària del Madrid amb una denúncia de Florentino de pressions i amenaces, diu, per no fer la Superliga. Recordem que ahir Celta 2, Barça 2 i Girona 4, Espanyol 1. Després d'aquest partit, reunió d'urgència dels màxims mandataris de l'Espanyol a la plantilla i al tècnic, on de moment s'ha descartat la destitució de Manolo González.
Fins aquí les notícies.
É uma cobra, é um pau.
É João.
É José.
É um espinho.
Na mão.
É um corte.
No pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É pau.
É pedra.
É o fim
do caminho.
É um resto
de toco.
É um pouco.
Sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
El suplement amb Roger Escapa.
Cada setmana que Prava us ofereix l'eclipsi.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
Mig quart d'una del migdia s'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, una bessons que va arribar al món un divendres de lluna creixent, una dona que va néixer el 30 de maig de 1969 i aleshores la cançó número 1 que sonava a totes les llistes era aquesta. Eclipsi, l'actriu Mònica López. Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, Mònica?
Molt bé. I tu?
Estàs tocada per la vareta dels Beatles, perquè el dia que vas néixer aquest bac sonava tot arreu, eh?
Saps que no ho sabia.
És el primer descobriment que fem a l'Eclipsi.
69.
Han format part de la teva banda sonora, els Beatles, o no?
Sí, però els vaig descobrir més tard. He de confessar que jo, quan era petita, escoltava altres coses de les meves èpoques.
Què escoltaves?
Bruce Springsteen.
Bueno, això no és de la teva època, això encara és d'aquesta època.
És veritat, és veritat. I jo què sé, Tam Tam Go i Nacha Pop i... Bueno,
ah, mira, pop. Paul McCartney continua fent gires i concerts. Tu t'imagines amb l'edat de Paul McCartney continuant fent gires i obres de teatre?
Sí. Anava a dir que no, però sí, o tant de bo. Tingui la força i l'energia i la curiositat i les ganes.
Tens un ofici que tampoc tens per què jubilar-te, no?
No, espero. Bueno, la jubilació arribarà, espero. No sé si ens arribarà, tal com va el sistema. No sé si a nosaltres ens arribarà la jubilació, però espero que sí.
A veure, comencem amb aquest Get Back. Va, si ara poguessis tornar enrere, de la teva vida, quina etapa recuperaries? O tu ets de mirar endavant, sempre?
No, jo sóc super... Miro sempre enrere. El passat em sembla superimportant pel present i pel futur. Però no, l'època que vull és aquesta, i disfrutar-la més.
M'has d'explicar l'eclipsi, la millor nit de la teva vida.
La millor nit?
Una d'elles.
Crec que tinc moltes. Però potser va haver una nit fantàstica amb un viatge que vam fer amb la Mamen Duc, actriu de l'Esté de Teatre, a Mèxic, i tinc un record inoblidable d'estar-nos banyant de nit a Tulum, Tulum és com les piràmides de Tulum, de nit, amb el plàncton. O sigui, cada cop que nedàvem, el plàncton feia aquestes llums increïbles, que era la primera vegada, la mama no ho sé, però la meva, segur, la primera vegada de la meva vida que vivia aquesta experiència, i de nit estar allà va ser increïble. És veritat que el dia després ens va dir el vigilant que havíem sigut molt massa valentes perquè hi havia taurons. Però no ens va passar res i va ser màgic realment aquella nit.
Que la vas compartir amb una amiga, no, al final?
Sí. Sí, sí, perquè havíem fet aquest viatge juntes i va ser un viatge molt maco. Era, crec que, la primera vegada que jo creuava l'oceà, ella no, i va ser fantàstic. I ja et dic, això de colar-nos a Tulum i banyar-nos al mar i tenir aquesta experiència va ser superbonic, sí.
Ets de bon dormir, tu, Mònica?
Déu-n'hi-do, soc dormilega. És veritat que abans era molt nocturna i ara no. Ara desperto molt d'hora i sóc diurna.
I eres nocturna per què? Per festa o per ofici?
Des de ben petita...
Se t'activava el cervell de nit.
Des de ben petita se m'activava. La meva mare sempre em deia, apaga la luz, duerme.
I què feies? Llegies o...?
Llegia i quan s'apagava ja el llum, perquè la meva mare deia, ja està bé, és igual, posava les mans, entrava, recordo a les palmes de mi habitació, que entrava una llum així i llavors feia ombres xinesques a la paret... D'igual, era nocturna. Em costava molt dormir.
Amb quants anys vas venir a Catalunya, tu? Amb 18, no?
Amb 17 per fer les proves de l'Institut del Teatre, amb 18 ja quan vaig entrar.
Vas néixer a les Canàries, no?
Sí.
I vas acabar tornant en algun moment de la teva vida després, o no?
Al principi tornava cada Nadal i cada estiu. I després, com a mi el que més m'agrada del món és viatjar, doncs de cop me n'adonava, dic, ostres, fa 3 anys que no torno a Canàries. Però ara que sóc gran... cada cop torno més. O tinc la intenció de cada cop tornar més.
Quan et pregunten d'on ets, tu què respons? Que portes tota la vida a Catalunya, també.
Canària. Però m'agradava molt la germana de l'Anna Lizaran, la Lola Lizaran, em deia que era... Ets el nostre canari català. I m'agradava molt, això.
L'has perdut, l'accent, una mica, o no? L'accent canari.
Jo tinc la sensació que sí. Sí. Sí, sí. De fet, quan vam rodar a Hierro, a tots els companys canaris d'allà els deia, ostres, si se m'escapa alguna música catalana, perquè és veritat, jo diguem que no tinc accent català quan parlo en castellà, però és veritat que vaig aprendre el castellà no canari a Barcelona. Llavors tinc una música catalana. Les preguntes les faig cap amunt. ¿Qué vas a hacer esto? No sé, vull dir... Llavors, allà en canari, els deia, digueu-me, sisplau, si se'm cola alguna música que no sigui canària. Pues jo crec que sí, que se m'ha anat.
Et va ser fàcil aprendre el català?
Com?
Et va ser fàcil aprendre el català?
Queda molt malament, però sí, perquè si no m'hagués dedicat a la interpretació, m'hagués dedicat als idiomes, és el que més m'agrada del món.
Quants idiomes parles?
A veure, parlar... cap. Però vaig sortir del col·legi a Canàries, que era un col·legi alemany, amb alemany, francès, castellà i anglès. Vaig venir a Catalunya, vaig aprendre català, i després viatjant vaig tenir la sort d'estar treballant bastants mesos a Itàlia i tinc nocions d'italià, i després vaig estar rodant a Brasil i tinc certes nocions petitíssimes de portuguès, però ja està.
Home... No està malament, eh?
Però no, però ja et dic, cap el parlo bé.
La teva mare era alemanya?
La meva mare era sud-africana, d'origen alemany.
Ah, carai.
Sí, sí. I per això tots els 3 fills vam anar a un col·legi alemany.
Tenia aquesta vessant artística, crec ella, també, una mica, no? O pintava?
Li hagués agradat. Va pintar quan es va jubilar. no era pintora. És veritat que havia pintat molt bé de joveneta, i quan el meu pare es va jubilar va dir, bueno, pues jo també, i es va apuntar a unes classes d'un pintor fantàstic que es diu Fernando Álamo, i anava a classes, però... És veritat que ens ha deixat els germans i el meu pare mogollon de quadres que no sabem ben bé què fer amb ells, perquè s'han de repartir, perquè... I són, jo què sé, bodegones, paisatges... Són molt bonics, però no tenen cap valor, diguem, artístic.
I aquesta vena artística, tu, creus que et ve de la teva mare o una barreja de tot?
No tinc ni idea, no. Però vaig tenir la grandíssima sort que els meus pares, que tots dos venien de famílies de professors i, diguem, de gent de lletres, no artístics, però gent de lletres, quan de cop jo vaig sortir molt petita amb la idea de que volia ser actriu, ho van entendre. O sigui, de seguida van saber que era un ofici que es podia fer i no van pensar, ui, la cabaretera, no em van posar cap problema. Em van ajudar i vaig venir a Barcelona al principi visquent d'ells, em donaven 20.000 pessetes i amb això jo m'ho havia de pagar tot. I ho van entendre, sabien que era una carrera.
I van arribar a veure i a viure també el teu èxit dalt dels escenaris? Ells,
sí.
Com a espectadors, dic.
Sí.
Quin feedback et donaven?
Sobretot la meva mare era molt feliç. Em preguntava moltes coses de com eren els assajos, com era... Estava molt, molt contenta, li agradava molt venir de les Palmes de Barcelona a veure, jo què sé, les Noces de Fígaro. O... Que, de fet, la van veure a Madrid, perquè és veritat, les Noces de Fígaro la va estrenar la fantàstica Emma Vilarasau, i com es va quedar embarassada, jo vaig fer la gira. Llavors els meus pares em van veure a Madrid, en castellà. I ho disfrutaven molt, la meva mare sobretot. Perquè era, sí, era, la veritat és que era molt artística, li agradava molt totes les arts, la música sobretot, però la pintura, el teatre, el cinema, i sí, va disfrutar una mica de tot això.
Va, una cançó, ja que hem obert el meló de la música, una cançó per una nit de festa amb Mònica López.
No sé pa aguantar, que no sé pa aguantar, ja caí. Ana María, mi María, qué dolores. Esa gitana va robando corazones. Ana María, mi María, qué dolores. Esa gitana va robando corazones. Meneando la cintura esa niña.
No se puede aguantar.
Meneando su cintura esa niña.
No se puede aguantar.
Desesperado por su amor, que ya ha perdido la razón. No se puede aguantar.
No se puede aguantar.
On et porta aquesta cançó, Mònica?
El descobriment de Barcelona.
Aquesta Barcelona que vas descobrint, encara la reconeixes?
No, gens. Jo estic molt trista i molt decepcionada. I on és la rauxa? On és el... No. Barcelona sempre ha sigut una ciutat burgesa, però ara... Bueno, ni burgesa. Ara és una ciutat, és un parc temàtic per turistes i no m'agrada... No.
Però hi continues vivint, tu?
Sí. I no marxaré perquè...
No marxaràs, eh?
No. Adoro Catalunya i em va acollir amb els braços oberts, però crec que hem de ser crítics. I estem visquent encara que no dono crèdit del rèdit de la Barcelona que va ser. I no hem de canviar paradigmes, però és molt difícil, perquè ens hem venut tots els diners. I llavors, poc espai queda per la cultura real. Però, bueno, la cultura és anecdòtic, perquè parlem de la sanitat, parlem de l'educació, és un... Però, bueno, són els temps que corren i jo pensava, amb la crisi del 2008, que hi hauria un abans i un després, i no va ser. Després de la pandèmia pensava que passaria alguna cosa i no ha passat res. Ens hem aferrat encara més a aquest capitalisme criminal i no hem après res.
Sempre he tingut la sensació, Mònica López, que ets una actriu que a l'hora de triar els camins i les vegades que has pogut triar els papers... Ho has fet també amb aquesta mirada política, no?, de denúncia moltes vegades.
Les vegades que he pogut. Perquè aquesta és una professió, ja saps com és, que no sempre pots escollir, i jo no sempre he pogut escollir. Però és veritat que alguna vegada m'he arriscat. No tenia res i jo no volia fer segons què i no ho he fet.
T'han interessat més els papers de monstres que els d'herois, potser?
Ai, no ho sé.
No?
Això és una bona pregunta.
Bé, perquè jo
però
recordo...
Però no m'ha tocat molts
quan vas
monstres,
fer ni saga de poder, perquè no hi va un moment que vas quedar farta i vas dir prou, fins aquí no en vull més, no?
Farta potser no és la paraula, però és veritat que sí que vaig pensar que ja no aprenia res. Que jo volia ser actriu de teatre i que allà estava agafant molts vicis, que el meu personatge era molt maco perquè era molt empàtic, tothom, bueno, l'Abril i tal, però és veritat que el meu personatge servia perquè els altres s'expliquessin. Jo recordo que la frase que més deia, que reia molt amb l'Eduard Farelo, era: què vols dir? O sigui, a mi em venien i em deien bla, 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 i jo: què vols dir? I llavors la trama era de l'altra. Llavors era molt poc interessant. I jo era molt jove i tenia la sensació que si volia fer un ofici que en el que aprengués, i no tenia temps, eren moltes hores a TV3, i jo volia fer teatre, em va sortir bé, però m'hagués pogut sortir molt malament.
Vaig venir a veure't al teatre fa un parell d'anys amb els de La Calòrica, que et van venir a buscar per participar de la seva funció. En aquest cas, crec que l'obra sempre és de denúncia als de La Calòrica, i se n'enfotien bastant dels negacionistes climàtics, no? I tot tocava fer aquest paper,
per
exemple.
Era com una Ayuso.
Tu eres, o un Donald Trump, pràcticament.
Sí.
Clar, participar amb aquesta gent, amb aquesta nova fornada, que ja porten una pila d'anys picant pedra, però que els estan anant tan bé, no? I que ara tenen també el reconeixement del públic català, i no només de Catalunya. Com va ser treballar amb la Calòrica? Perquè jo et vaig veure feliç allà.
De les millors coses que m'han passat els últims anys, sí. Professionalment i personalment. Perquè són una gent estupenda, estan molt ben amoblats, i a mi el que m'agrada de totes les seves funcions és que tot és com còmic, són molt còmics, però sempre gràcies al Joan Llago i a l'opinió de tots ells, perquè tots opinen quan creen els espectacles, o sigui, és una feina molt col·lectiva, i jo crec que la nostra feina hauria de ser sempre així, el Joan Llago sempre fica per darrere una crítica, o sigui, m'agrada moltíssim que posa aquest mirall davant de l'espectador, no? De mira que lletjos som i que malament ho fem.
De què parlem quan parlem de tota aquesta merda?
Exacte.
Era el títol de la funció. Tu ara treballes quan vols o quan pots?
Doncs jo crec que treballo quan puc.
Però què m'estàs dient? Però si tu ets una de les grans de...
No, això no passa mai. No. Jo ara no paro de fer entrevistes i surto a tot arreu i tinc la sensació que estic a la sopa i no tinc ofertes. No. Aquest ofici és així. Aquest ofici... Jo sempre dic, com m'espera la gent que siguem gent equilibrada? És impossible. No. És curiós. Jo porto des del maig sense treballar i he tingut una oferta petita de teatre que he dit que no perquè fos petita, sinó perquè no em veien el personatge. I m'ho puc permetre, sobretot, perquè ara m'ho puc permetre perquè he fet 3 anys d'una sèrie important i he fet estalvis.
T'hi has acostumat mai a aquesta inestabilitat, tu?
T'he de confessar que va amb el meu caràcter. Jo no podria anar cada dia a un lloc i que la vida fos sempre igual, no podria. Bueno, ho faria per sobreviure, però no, crec que no seria feliç. A mi me va esto, de la... Sí.
Del canvi.
Sí, i de no saber, sí.
He pensat en tu aquests dies que hi havia tot aquest merder entre el Broncano i el Pablo Motos, perquè tu ets de les primeres, a més se't va viralitzar moltíssim, no sé si et persegueix aquest tall i et molesta d'alguna manera, que vas dir a l'Hormiguero no s'hi ha d'anar. Després no sé si vas acabar matisant aquestes paraules.
Ho he matisat molt, sí.
Però veient com les han gastat aquests dies amb aquesta competència amb el Broncano, què vas pensar quan el Broncano l'altre dia va sortir i va denunciar el que va denunciar?
Et confesso que em vaig enterar gràcies a l'Intermedio, perquè jo no tinc xarxes socials i no m'entero de res. Per això vaig cometre aquest error, que és la meva opinió, eh? L'opinió la conservo, però crec que no ho vaig fer bé, perquè jo sempre critico la gent vehement que parla sense pensar, i és exactament el que vaig fer jo. I sobretot que vaig mencionar terceres persones que no s'ha de fer. Però és igual. El que vaig dir és el que penso. Ara m'he enterat perquè veig a l'Intermedio, perquè no veig ni un ni l'altre, i m'he enterat perquè ho van comentar allà. Què vols que et digui? M'és igual. Jo... Em sap molt greu haver-ho fet d'aquella manera, però és que no formo part de tot això. A mi no em convidaran mai perquè no soy un valor de mercado, perquè no aixeco cap audiència, gràcies a Déu, i perquè em permet ser més lliure i no estar sempre pendent, ai, què pensaran de mi? Soc lliure, intento ser lliure, no soc lliure, ningú és lliure, però ho intento ser, i m'és igual el conflicte i la competitivitat que tingui aquesta gent.
Però no és ben bé així, això, perquè si tu ara truca una producció d'una plataforma per fer un paper i dius que sí, ja entraràs en la roda aquesta de potser després haver de fer promoció d'aquesta obra...
Evidentment. Per això et dic que no som lliures. Jo també sóc una esclava. Però és igual. Jo ho faré si m'interessa la història. I si la història parla de coses que jo crec que s'han de dir, ho faré. Per molt que els patrocinadors siguin BBVA o Endesa.
Va, una cançó per una nit d'insomni. Realment, la distància entre Handel i Paret potser...
El que més m'agrada del món és ser eclèctica.
Sí, tu quan no pots dormir et podries posar Handel perfectament.
No, t'he de confessar, si no puc dormir em poso Handel, l'escolto, perquè no em sé dormir amb música. I a mi la música em despeja, l'escolto, intento escoltar les notes... No, no, no. Però m'ho posaria per relaxar-me, això sí. Mm. És tan bonic, això.
I ens queda una cançó per acabar de retratar aquesta cosa eclèctica de Mònica López, que és aquesta.
Que no sirva de consolo Lámpadas acesas Catástrofes pessoais Que o amor possa comover Que no sirva de consolo
Aquesta és la cançó que has escollit per una nit tòrrida. A veure, presenta-me la Mònica, aquesta cançó, dic, eh?
Bueno, és que parla de tenir molta calda a Salvador.
Ah.
I llavors, quan vau dir una nit de calor, dic, pues mira. I com vaig estar a Salvador... Parece que no va calor. Veus? Calor. I res, és la primera que em va venir. I com jo, dels llocs on més feliç ha estat la meva vida ha sigut a Brasil, doncs vaig pensar, una cançó brasilera ha d'haver.
Per això el portuguès també, d'alguna manera?
Bueno, és que t'he de confessar que tenia molts problemes. Jo, en principi, pensava que tenia facilitat pels idiomes i a Portugal era incapaç d'entendre una paraula. Acabava, quan anava a Lisboa, parlant en anglès i em sentia, dic, per què se'm resisteix tant al portuguès? Però, clar, te'n vas a Brasil... É todo muito mais perto. I aleshores ho entens tot més i sobretot és que és una gent que viu per gaudir i la música, hi ha música tot arreu i vaig ser molt... i la natura i és exuberant, és... vaig ser molt, molt, molt feliç.
Et vas enamorar a Brasil?
D'una persona, no. Del país, sí. Ja m'hagués agradat, que hagués hagut a més un amor... Però no, no.
Què ha de tenir una persona perquè t'agradi, perquè te n'enamori a tu? Ara que ens posem en aquest context.
Pues... és molt tòpic, però que em faci riure, la veritat.
Sí?
Sí. Sí, perquè jo sóc una persona molt dramàtica i molt pessimista. I el que més aprecio és el sentit comú, perquè crec que és l'única solució per tot. Prendre'ns la vida amb sentit de l'humor, perquè si no és massa dura. Tot, a un mateix sobretot. Per perdonar, per viure, per entendre, perquè no sigui una tragèdia, no?
Què et fa riure?
Què em fa riure?
Sí, o sigui, dius que...
Sí?
Què et fa gràcia? Perquè, si no, crec que riguis mirant Pablo Motos, tu. És un programa d'humor.
És un programa d'humor?
Sí.
Ah.
Sí, sí.
Què em fa riure? Jo què sé, la ingenuïtat em fa riure. Però també m'agrada molt el sentit de l'humor macabre, que crec que ara amb totes les cancel·lacions corre molt de perill. Ai, no sé, què em fa riure? Em fa riure tot, lo tràgic, lo... Bueno, ai, no sé contestar-te.
No, ho dic perquè... Sí, si algú et vol seduir, t'haurà de fer riure. Aleshores, per donar pistes a...
Ui, no, però no. Si no. M'intenten fer riure per seduir-me, ja no em farà tant riure. Mm. No sé contestar-te, ho sento.
Mentir, en saps?
Molt malament.
No saps mentir?
Al teatre espero que sí, però a la vida em costa molt, se'm nota de seguida.
Bé, doncs, l'Eclipsi acaba amb un sobre que tens aquí damunt la taula. Arriba al Teatre del Bo, Mònica López diu que no és una bona mentidera. Aquí hi ha una afirmació sobre la teva persona, una afirmació que pot ser veritat o pot ser mentida. Jo desconec si és veritat o és mentida. Tu has de defensar el que posi aquí. Jo faré preguntes i els oients també poden jugar a saber si saps mentir. El que sí que sabem que saps és interpretar, aleshores tens les eines per sortir-te'n prou bé. Endavant, què posa?
Bueno, ho diré absolutament neutral. Un cop em van demanar un autògraf en plena baralla amb la meva parella.
Podria ser ben bé veritat. Quan va passar això?
Això va passar fa 20 anys.
On?
A Ronda Universitat.
Per què discutíeu?
Perquè la història s'estava acabant.
Qui era que et va demanar un autògraf?
Una senyora que em va veure a l'altra banda del carrer.
I què va venir i què et va dir? Com va anar la situació?
Bueno, perdona, he dit fa 20 anys, és que ja no controlo els temps. No, era l'època de Nissaga de Poder, o sigui, fa quasi 30 anys. Perdó. M'he equivocat. Què m'has dit?
No, que com va ser que va venir aquella senyora? Ui, mira, la Mònica, la...
L'Abril
de Nissaga.
L'Abril, i va venir entusiasmada i jo estava plorant. Ah. I aquella senyora no va tenir l'empatia justa com per dir, home, potser no és el moment de...
Com vas reaccionar, tu?
Jo és l'única vegada que he reaccionat amb violència.
Amb violència?
Violència...
Verbal.
Verbal. Ah. De dir-li, senyora, vostè no veu que aquest no és un moment per venir-me demà? Per sort, no era l'època dels selfies.
Per tant, entenc que no li vas firmar l'autògraf.
No li vaig firmar l'autògraf.
La baralla, la relació també va acabar malament?
Molt temps després.
Ah. Sí, allò no va ser el desencadenant final.
No.
I la dona no es va ofendre molt de dir, ostres, l'Abril tan mona que era?
Es va ofendre molt. A sobre.
L'Abril tan mona que era i la Mònica que...
Sí.
Que antipàtica.
Sí.
T'ha preocupat sempre el que han pensat de tu?
Sí.
Perquè és una feina que jutja públicament, no?
Sí. No, el públic no m'importa tant, els amics i la gent coneguda. Mm. I això és algo que no... que crec que m'he de treballar.
Saps que crec que podria ser veritat, aquesta història que m'estàs... O sigui, me l'estic empassant. A veure, alguna pregunta més. Ara encara et demanen autògraf? Quan fa que no firmes un autògraf? Perquè ara, clar, és un moment de... No, un moment, m'estic desviant. O sigui, m'has dit que era universitat, això?
Plaça Universitat... No, Ronda Universitat.
Ronda Universitat. Jo dic que és veritat.
I què t'he de dir jo?
Bueno, si m'has enganyat o no, ara has de donar el veredicte.
És mentida.
És mentida. Doncs ets una gran mentidera.
No, t'he mentit molt bé perquè és veritat.
Ah! O sigui que et va passar de debò.
Sí. Sí.
Ja m'ho semblava a mi.
I em va semblar molt greu, perquè vaig... És que, clar, penses, la gent ha de ser una mica... Bueno, jo què sé. La senyora no tenia raó. Jo estava plorant. Com et ve una senyora a fer un autògraf quan estàs plorant amb el teu... Que era clar que era una baralla de parella. I ve la senyora, no, era més important aquell... Però bueno, ara és molt pitjor, perquè amb el mòbil te la poden fer, encara que tu no vulguis. Però amb això em passa poc a mi, la veritat. És que no em reconeixen, Roger.
No m'ho crec.
No m'ho reconeixen.
Mònica López, ha estat un enorme plaer tenir-te avui a l'Eclipsi. Moltes, moltes gràcies, a molta vosaltres. Sort i fins molt aviat.
A tu. Oh.
Ara tornem al suplement.
La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
El suplement, amb Roger Escapa.
L'oceà parla. I si l'escoltem i comencem un diàleg? Vine a veure l'exposició L'oceà parla, noves ecologies i noves economies del mar. Una exposició que convida a repensar la nostra relació amb el mar a través del disseny, l'arquitectura o la tecnologia. A partir del 10 d'octubre al Disseny Hub, a la plaça de les Glòries, Ajuntament de Barcelona.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè...
necessites d'amor? És d'Estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Caprabo, sempre a preu. Caprabo, amor etern als preus bons.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de Cap d'Any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma. Forma 3CAT.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio. Amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Jo quan em violava, dia sí, dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me'n el dia següent, ara ja ha passat. Era la meva manera de sobreviure.
Què passa quan el teu abusador és la teva parella?
Jo deia que no, però quan deia que no, em castigava.
Aquest dilluns, dia de la violència contra les dones, coneixem la història de la Sara, que va ser violada pel seu marit durant 20 anys.
No era conscient que m'estava violant fins que m'ho va dir una advocada.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre, a Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Les violacions matrimonials passen a dins del dormitori, on no et veu ningú.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2:15. Arriba el Sembla Mentida, el suplement, un espai en què una parella d'escriptors traslladen a la ficció les històries reals increïbles que ens envien els oients. Avui celebrem el retorn de la Irene Pujada juntament amb el Jordi Puntí. Bon dia i bona hora a tots dos.
Bon dia.
Escriptors, com esteu?
Molt bé.
La crida... va així.
667-07-16-11. Explica'ns en una nota de veu curta una anècdota personal increïble, una vivència d'allò més particular on els nostres escriptors puguin trobar la inspiració. Repetim. 667-07-16-11.
D'entre totes les notes de veu que hem anat rebent aquestes setmanes, hem seleccionat la del Toni.
Jo he fet un parell d'anys d'alemany i m'he flipat i penso que sé parlar alemany. Llavors vaig anar a Alemanya, vaig anar amb uns amics, vaig anar a fer unes birres en un bar i em vaig flipar i vaig dir, vinga, va, vaig dir-li a la cambrera que li pago la birra i li diré en alemany. Penso la frase, li dic, ella em diu, ah, vale, perfecte. I jo, vale, gràcies, sí, com entenent el que m'havia dit, no havia entès res. I total, que després de dir-li, vull pagar la birra en alemany, veig que ella agafa i pot servir una altra barra. I dic, no pot ser que m'estigui passant això, m'he equivocat, buah, buah, buah. I després, moment de, no, perdó, em sento sempre li havia demanat que volia una altra birra en lloc de que volia pagar la birra. O sigui, un despropòsit.
Bé, una història de guanyador, la del Toni, que ens ha traslladat a través del 667-07-1611. És la història que ha seleccionat la Irene Pujades per transformar-la en forma de conte. I aquest conte es titula Els cosins. Irene, com vulguis.
Volia regalar-me un cap de setmana sol en alguna ciutat europea. Un pla de mà autosuficient. La contaminació justa pel benestar individual. Portava uns mesos fent Duolingo al metro i tenia ganes de practicar alemany. Sempre he tingut facilitat amb els idiomes. Bastant amb tot, de fet. Vaig arribar a Múnich una tarda de divendres. Bretzels, rosses guapes, Nietzsche, salsitxes... Al primer Biergarten que vaig trobar, vaig demanar una Pils en alemany. Ein Pils. Quan la cambrera me la va portar, em va mirar d'una manera que vaig pensar, li molo segur. El Biergarten estava ple de taules de fusta i de banderetes alemanyes col·locades per aquí i per allà, com si fos una festa d'aniversari, com si Alemanya mateixa fes anys.
1, 2, 3, 4.
Molt bé, ens posem en situació. Què més, Irene?
Quan vaig demanar-li el compte per seguir el meu periple bavarès, la cambrera em va dur un altre Pils. Vaig disculpar-la. Jo també m'he esllumat a la restauració. Vaig fer un càtering als 18 anys pel casament del meu tiet Mateu, a Sant Feliu de Codines. I sé que és dur i que tothom es pot confondre. Vaig veure la segona cervesa i amb un alemany impolut vaig tornar a demanar el compte. La cambrera em va respondre amb una pregunta. Vaig fer veure que l'havia entès. No havia entès res. Vaig dir-li que només volia pagar. No sé què va entendre, però va acostar-se'm amb cara trapella i em va parlar en veu baixa. Vaig pensar, on dia tu, les alemanyes? No entenia què em deia, però vaig dir-li que sí. Llavors em va picar l'ullet i em va portar amb un grup de gent. En aquella taula tothom s'assemblava. Sapadots, rapadots, jovenets... Una reunió de cosins, vaig pensar. En alemany vaig dir-li a la cambrera, collons, sou tots clavats. Llavors la cosinada va enlairar les gerres i es va posar a cantar una melodia solemne. Voleiaven banderetes alemanyes. L'altra gent del local se'ls mirava amb cara reprovatòria, probablement perquè feien xivarri i s'ho passaven bé, cosa que sempre fa enveja. Jo vaig pensar, dibuixos animats, segur. Els meus diners de cosins, quan anem empitufats, sempre cantem Bola de Drac. Vaig moure'm el ritme de la melodia per guanyar-me el cor de tota la família. La cambrera em va mirar amb complicitat i em va dir alguna cosa. No vaig entendre res. Quan van acabar de cantar, jo vaig aplaudir i vaig fer la mona molt ostentosament, que és el que faig amb els meus cosins i quan estic content. Però l'ambient va enrarir-se. Els cosins feien cara d'ofesos. Uns quants se'm van acostar i jo els vaig dir, en alemany, «Ei, nanos, que només són dibuixos animats!». Llavors, diversos grups d'altres taules es van acostar a increpar als altres cosins. I jo també els vaig dir, «Ei, nanos, hi hagi pau!». Els cosins em van fotre una bona cleca i fora de la seva taula, allà al Biergarten. La cambrera em va cridar alguna cosa amb molt mala llet. Li molo segur. La gent del nord no sap veure. La resta del cap de setmana el vaig passar al Jardí Botànic.
Anem a buscar la bola de drac, envoltada en un misteri, és un gran secret. Anem a agafar la bola de drac, entre tots els misteris el més divertit.
A mi aquest conte em representa.
T'he de dir. T'has sentit identificat?
Home, jo he estat a Alemanya, a Múnich, a més, en un Biergarten, i he demanat cervesa i a la
segona... Per sobre de les teves possibilitats?
Però no t'has trobat amb un grup de,
no,
amb un grup
no,
de cosins.
No, per sort no, però la sensació aquesta de pensar que domines, que controles l'idioma...
Especialment
que...
quan t'has fotut tres cerveses,
sí,
no?
Bueno, quan t'has fotut tres cerveses, a més la llengua es deixa anar tota sola, però sí, sí...
Jo vaig empatitzar molt amb l'àudio perquè em va passar bastant exactament el mateix. Vaig anar a Berlín després d'un any d'estudiar alemany, vaig demanar un cafè amb llet, em van portar un té verd i vaig pensar, un any tirat a les escombraries.
O sigui, tots dos heu intentat aprendre l'alemany i cap dels dos se n'ha sortit?
Jo hi va haver una època que sí que el parlava, perquè vaig fer l'Erasmus allà i vivia amb alemanys que només em parlaven en alemany i al final, més o menys me'n vaig sortir. Ara me n'he oblidat bastant.
I tu, Jordi?
Suposo...
Jo el parlo una mica per la via familiar, perquè la meva dona és mitja alemanya, llavors, i els meus sogres són alemanys, però també és veritat que el parlo una mica i l'entenc més quan sóc allà. Quan marxo d'allà, aquí em costa molt més. És una paraula dificilíssima. I deixa'm dir una coseta. Això donaria per un compte d'aquests. Vaig estudiar alemany a l'Institut Alemany fa molts anys i la primera lliçó t'ensenyaven les parts del cotxe.
Què dius?
Que dius, jo vull saber, no és allò com em diu, qui és el
els
meu pare.
Números, no?
A la primera lliçó eren com es diu la porta del cotxe, com es diu
realment,
el motor.
Realment, la indústria automobilística alemanya fes molt de mal.
Prioritats.
Espero que ho hagin canviat.
Bé, en qualsevol cas, no sé si d'alguna manera, també lligant-ho amb la proposta que ha fet la Irene Pujades, tots dos també sou generació Bola de Drac, ara que torna també el 3CAT a partir d'aquest dimarts.
Home,
tu, Irene, sí, per edat.
Jo sí. O sigui, jo realment sí, me la sé. Vull dir que,
vas arribar a veure Bola de Drac?
Sí. Però tampoc no són els dibuixos animats que m'hagin marcat més. Vull dir que no el recordo tant... Però la melodia me la sé perfectament. Vull dir que sí que em porta algun lloc, però...
Tu jo, queda lluny.
Jo soc generació Heidi, ja Massinger Z i Marco. O sigui, i allà em vaig quedar. Sí.
Molt bé, hem començat amb Els cosins, la història de la Irene Pujades a través de l'anècdota que ens ha traslladat el Toni a través d'aquesta nota de veu. Continuem amb la nota de veu que ha seleccionat el Jordi Puntí a través d'aquesta història.
Fa uns 50 anys, el meu nòvio i jo, ara el meu marit, des d'en fa 46, ens vam quedar tancats al parc de la Ciutadella. Quan vam arribar a les portes hi havia els cadenats, a més, vull dir, era impossible sortir, i quan ja estàvem mirant a veure què fèiem, va sortir un guarda vigilant d'una caseta petitona que hi havia un dels passejos i ens va cridar. Primer ens va dir que ens multaria. Nosaltres li vam explicar que no sabíem que el parc es tancava i bueno, llavors finalment ens va deixar sortir sense més. Però vam passar una bona estona, la veritat, patint. El meu marit tenia 18-19 anys i jo en tenia 17.
La Maria Àngels, que es va quedar tancada al parc de la Ciutadella. A partir d'aquí, el Jordi Puntí ens proposa un conte que es titula Nits a la Ciutadella.
Avui és el seu últim dia de feina. Demà es jubila. Fa més de 25 anys que, quan es fa fosc, és ell qui tanca tots els accessos al parc de la Ciutadella. Ara fa l'última ronda del parc i, mentre va avisant els tocatardans, sap que ho trobarà a faltar, tot això. Li agrada sentir el repic de les claus a la cintura mentre veu com al capvespre s'ensenyoreix de cada racó, de cada arbre, de cada estàtua. Llavors tot ell se sent créixer. És l'amo de la Ciutadella. Al principi, recorda, tenia por de quedar-se sol en un lloc tan gran, però després de mitja vida és ell qui ha après a fer por als visitants despistats i als rerassegats. Quan els veu venir de pressa, garrativats, ajusta la portalada de ferro a poc perquè se senti ben bé aquell grinyol com de presó. A l'últim moment, sobretot quan són parelles joves, disfruta atemorint-los. Els diu que han tingut sort i els explica alguna llegenda sobre ànimes en pena que es van quedar tancades. Els parla de l'ombra dels Carmels, de la vella núvia que passeja en barca a la llum de la lluna, del nen que persegueix una bombolla de sabó i mai no l'atrapa. Els seus superiors li han dit que demà ha de tornar l'uniforme, però ell ja ha decidit que es quedarà la gorra de plat. Li infon autoritat, i ara que corren aires de canvi perquè ha mort el generalíssimo, no pensa renunciar a aquest apèndix de la seva personalitat. De fet, darrerament, els seus superiors li han picat el crostó, perquè era massa tou i no aplicava amb prou contundència la ley de vagos y maleantes. Algunes nits se li colaven rodamons i altres elements subversius, i al matí els bancs del parc apareixien amb pintades polítiques. Ara ja és davant de l'últim portal i dues ombres venen corrents. Els ha vist abans, eh? Són una parella, jeien a l'herba i es feien petons i vés a saber què més. Aquest jovent ja no té control. Com sempre que veu una escena semblant, ha sentit una fiblada d'enveja i no els ha dit res. Qui pogués tornar a aquella època, oi? Amb l'alot els apunta a la cara i els enlluerna. Els joves s'agafen de la mà, expectants, i ell els parla d'una multa. Va, que li donin els noms i l'adreça on viuen. Allò que feien a la via pública és indecent. Llavors el noi treu pit i amb un gest destre li roba el manat de claus, obre la porta d'una estrabada i els joves s'escapen. El vigilant els veu marxar. No sap si alleujat o enfurismat, i pensa en les claus i en la gorra de plat i que tant de bo aquesta última nit l'haguessin tancat a ell dins del parc.
Y es que mama, yo de gran voy a jubilar. Vaig secar-me a les tantes, fer el cafè i anar al mercat. Y es que mama, yo de gran voy a jubilar.
van baitar totes les hueles de l'esplai.
La història de la Maria Àngels amb la banda sonora de Pepet i Marieta, amb aquest conte que es titula Nits a la Ciutadella, del Jordi Puntí, amb aquesta història a la Ciutadella. No sé si heu experimentat alguna vegada una situació com aquesta.
Jo la veritat és que no, però bueno, jo vull quedar-me tancada a la Ciutadella.
El més
no
inquietant del parc de la Ciutadella per mi és tenir el zoo al costat.
El zoo, sí, sí. Vaig estar a punt d'introduir-hi, perquè jo he viscut molts anys al costat del parc de la Ciutadella. De fet, 12 anys i he estat, he passejat de nit, des de que ara, que clar, el conte passa a l'època en què encara no hi havia el Parlament, que el Parlament en aquells moments era el Museu d'Art Modern, però el Museu d'Art de Catalunya, em sembla, però avui dia he passejat de nit i és bastant inquietant sentir els crits dels guacamais i dels micos de nit, que estan a l'altre cantó de la muralla, i sense aquells crits, quan ja la ciutat s'aquieta, ja no hi ha ningú, poca gent, dos o tres tios corrent, no? I sí, sí, és una sensació... Vull dir que he empatitzat molt, també, amb aquesta parella, tot i que ells diuen fa 50 anys, no?, la Maria Àngels, i llavors devia ser molt diferent, segurament. Clar.
Però està molt bé que ho hagis fet des de la perspectiva del vigilant, no? Vull dir que...
Sí, a vegades...
La Maria Àngels tenia la ella de... No? Sí. I tu has agafat la història del vigilant.
Crec que això és una de les coses que també té gràcia quan ens envien les anècdotes, que és que pots jugar-hi des de molts llocs diferents, no? I pots entrar, vull dir que... També avui el teu narrador és un narrador que no pots acabar-te de fiar de què t'està explicant, no?
Sí, sí, totalment, totalment. A més, pobre Toni, ja he decidit fer-lo... Vull dir, segur, el Toni se'l veia molt més simpàtic que el meu narrador.
Això passa, això ens... No sé si tot passa, però a mi em passa. Fins a quin punt m'acosto o no m'acosto a la història real? Perquè al final estem fent un conte,
sí,
i estem inventant a partir d'una cosa que ha passat de debò. El que passa que les coses que ens expliquen ja són tan increïbles que a vegades dius, no cal allunyar-te gaire, no?
Sí,
però
sí.
Hi ha d'altres moments que sí que necessites buscar un altre punt de vista. No?
Sí. Mm.
Jordi Puntí, Irene Pujades, Sembla Mentida, 667-07-1611. Més notes de veu i la setmana que ve més contes.
Que gratin a la història personal.
Exacte.
Que busquin... Dius, ostres, allò, per què no? Agafeu el telèfon, que no us faci mandra.
I nota de veu curta, també, sisplau. Gràcies a tots dos.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Sembla Mentida. Envia una nota de veu curta al 667-07-1611 explicant una anècdota personal d'allò més inversemblant. Els nostres escriptors la transformaran en forma de conte. 667-07-1611. El suplement, amb Roger Escapa.
Els vincles durant dècades entre explotació sexual, càrrecs públics i funcionaris de l'Estat.
5 persones han estat detingudes per la implicació en una xarxa de prostitució de menors.
Alcalde, el fiscal, un juez era cliente nuestro.
Había más socio.
El teniente coronel.
Sí, és el de la guitarra.
Una investigació de 3CAT. Murs de silenci. Gran Escala 2000. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Com a tancament de l'any del centenari del cinema amateur a Catalunya, la Filmoteca exposa el projecte Família Guerra, material d'arxiu, de l'artista Pere Noguera. Una videoinstal·lació realitzada a partir d'un arxiu fílmic d'origen centreeuropeu que l'artista va trobar a l'Empordà. Fins al 28 de febrer a la Filmoteca de Catalunya. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
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 Si m'estimes tal com dius, hauries d'ajudar-me a recuperar la calma.
Ariadna Gil és Anna Karènina al Teatre Nacional de Catalunya. Carme Portacelli porta escena al clàssic de Tolstoi, una tragèdia sobre l'amor, a la Sala Gran del TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Mi nombre es Daisy Quevedo, soy colombiana. Llevo 15 años fuera de Colombia.
Cuina junts per curar les ferides de la guerra de Colòmbia.
Tratar de que sobre un hecho doloroso, a través de la comida, poder imprimir un recuerdo positivo sobre un relato negativo.
El hecho de que se nos permita reunirnos entre personas que nos identificamos por ser colombianos y plenamente por ser todos víctimas del conflicto en torno a una actividad como la comida representa la unidad, la familia, la integración.
Un restaurante que
Aníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Al febrer de l'any 1925, els Gunadule, un dels pobles indígenes de l'Amèrica Central, van rebel·lar-se contra els intents del govern del Panamà de reprimir la seva cultura i forma de vida. L'aixecament armat va preservar l'autonomia que aquest poble encara gaudeix. En parlarem al proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
No, jo tinc molt més a veure amb els que arriben a Canàries que amb uns altres del meu país que cada dia es diuen que són molt patriotes.
Aquest diumenge, Pepe Álvarez, secretari general de la UGT.
Hi havia gent a Catalunya que em deia tu no seràs secretari general de la UGT perquè un català no hi arriba a ser secretari general de la UGT.
Que fort, eh?
Segurament que aquest ha estat un dels pocs moments que Espanya no triomfa la catalanofòbia.
El divan, el valor de la conversa.
Vivim moments que no hi ha lloc pels grisos. I la crispació política a Espanya ha donat fruits.
El divan, amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre.
Vas venir a Barcelona pel Barça?
Sí.
Ets culer rematat?
Totalment.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Quatre minuts per arribar a la una del migdia. Aquesta tarda tots enganxats al Tot Gira. I Clopés, què tal?
Què tal? Com estem, Escapa?
Doncs, mira...
T'has preocupat o què?
Bé, és que me'n vaig anar a dormir, que el Barça estava guanyant.
No vas veure els dos
no,
gols?
No, perquè jo intento fer bondat.
Bé.
Aleshores, me'n vaig anar a dormir amb aquella alegria.
Vas fer com bona part del barcelonisme, però... que és donar per guanyat un partit que no estava guanyat.
I després exigeixo que quan la meva parella també es posa a dormir, que m'informi el resultat, i vaig dir, com? Em vaig tornar a despertar i després ja ho he vist.
Bé, avui buscarem els arguments, si és que hi ha explicacions de l'empanada gallega que va tenir ahir el Barça, perquè en 4 minuts va passar tot, l'expulsió i els dos gols del Celta. Avui en parlarem al Tot Gira, buscarem l'anàlisi i també començant a posar un ull en el partit que jugarà el Barça contra el Brest a la Champions. Aquest dimarts el Girona, en canvi, viurà el partit de Champions molt més tranquil, perquè ve de guanyar 4-1 a l'Espanyol. Compta amb l'Espanyol i compta amb Manolo González. Avui donarem informació de la seva situació. D'entrada, a curt termini, no es preveuen canvis, però compta.
Sí, està avisat que...
Espanyol-Celta, la setmana que ve, dissabte, aquest partit marcarà el seu futur. Ho explicarem avui amb el Sergi Andreu. I deixem que passi un moment pel Johan Cruyff, perquè està jugant al Barça Lliga F. El Barça que ve de jugar partit a la Champions, de fer la feina, però ahir vam saber que perdia Alexia Putellas per 3 setmanes, i sense l'Alexia avui juguen davant del Tenerife, i per un moment el partit ha començat amb ensurt, perquè ha començat marcant el Tenerife. El Johan hi tenim a l'Alfons Gorina. Alfons, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Però el Barça ha remuntat, eh?
Sí, al final ha costat, perquè el Tenerife tenia un sistema defensiu molt ben muntat, i fins al minut 38 que una central, Irene Paredes, amb una canonada des de fora a l'àrea, ha posat l'empat a un, i a partir d'aquí sí que han començat a succeir-se les ocasions més clares del Barça. Eva Peyor ha fet una altra al minut 41 i ja l'ha afegit, que era l'Oirin Graham, ha marcat de penal. El Barça ha restablit la confiança, diguem. Descans, 3-1, guanya el Barça, camí de la 11a victòria en 11 partits.
Bé, doncs 3-1, com més habitual, això acostumen a ser ensurts, no? Marca el rival i després el Barça acaba posant-hi la raó i ja guanya 3-1 davant del Tenerife sense Alexia Putellas. Avui, programa a partir de les 4 amb transmissió del partit del Madrid, per si el Madrid s'hi deixa alguna cosa a votar, que el camp del Leganés juguen fora. Sí. Avui Florentino el sentirem, per cert, tenia assemblea i ha deixat alguns documents interessants, especialment quan ha donat el seu parer de la pilota d'or que no va rebre Vinícius. Ha dit països tan... no sé com ho ha dit exactament, diu, països tan prestigiosos com Uganda o Namíbia no han votat a Vinícius, menys tenint, i també d'alguna manera sent una mica racista, les votacions d'aquests països que no van votar a Vinícius per la pilota d'or. Els
molt sentirem. Bé. Doncs a veure com acaba tot plegat. Gràcies, Clopés. Adéu. Ens escoltem aquesta tarda. Suplement. suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible la coordinació d'informatius Marc Vidal i Joan Bota, la redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós i Marc Sebastià, la producció Sònia Olofeu i Mercè Mundelo, el control tècnic Dani Rodríguez i Blai Iniesta i el control central Pepi Quinteros. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Fins aleshores ens podeu seguir a catradio.cat/el suplement i a les xarxes amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Salut i ràdio per tothom.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.